L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Què tal? Bona jornada. Avui sí, puntuals a la cita, a l'hora que és habitual, i també des d'aquesta emissora on habitualment i a aquesta hora sona aquesta sintonia, que ens indica que comença el temps d'informació. De manera conjunta, 6 emissores del territori, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, anem a endinsar-nos en el terreny informatiu, aquelles notícies que s'han generat al territori, i avui no poques, les anem a explicar a l'edició d'avui de l'informatiu EMUTE, una edició que es correspon a dijous 15 de novembre del 2012.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I també avui, abans de començar, recordar-los que des de les 6 emissores municipals a les Terres de l'Ebre que emetem aquest informatiu, poden també enviar els seus missatges. Si tenen una empresa, si tenen un negoci o un comerç, poden enviar els seus missatges publicitaris a través d'aquest informatiu o també des de qualsevol dels espais que compartim aquestes 6 emissores, que cobreixen pràcticament tot el territori al Baix Ebre i al Montsià, perquè anem des d'Alcanar a la Milla de Mar, des de Deltebre a Santa Bàrbara o des de l'Aldea a Amposta. Si estan interessats en promocionar els seus productes o els seus establiments, doncs poden passar per qualsevol d'aquestes emissores municipals a informar-se d'uns preus competitius, sobretot tenint en compte la repercussió entre la població que pot tindre la seva publicitat per aquestes emissores. I ara sí, anem a començar ja amb el primer dels continguts informatius, que no pot ser d'altre que el de fer un resum de lo que coneixem i sabem que ha donat de si aquesta jornada de vaga que també les Terres de l'Ebre van viure ahir. Primer que res, hem de fer referència a la nota oficial que ens feia arribar la petita i mitjana empresa, segons el resultat d'aquesta jornada de vaga. Segons l'últim recompte de les dades que recollien les petites i mitjanes empreses, es constatava que el seguiment de la vaga ahir per part dels treballadors de les pimes de les Terres de l'Ebre havia estat d'un 17,9% enfront del 27,3% de l'última vaga general del 29 de març. Per tant, segons la mateixa nota, el seguiment de la vaga hauria estat menor de la mateixa manera que en el conjunt de Catalunya, 15,7% enfront del 17,3% del març passat. El seguiment de la vaga entre els treballadors de la microempresa a l'Ebre va ser el més baix, el 5,8%, mentre que entre la petita empresa va ser d'un 11,4% i en la mitjana d'un 20,2%. En les grans empreses el seguiment va ser d'un 16,1%. Per sectors, la construcció va ser la que va notar més l'efecte de la vaga, amb un seguiment més elevat, el 33,6%, mentre que en els serveis va ser d'un 17,1%, en la indústria del 15,9%, i en canvi el seguiment entre els treballadors va ser més baix en el sector primari, 8,7%, i en el comerç del 4,5%. Aquest era el contingut de la nota que ens ha fet arribar la petita i mitjana empresa. D'altra banda, doncs anem a conèixer també d'altres dades, en este cas gràcies a lo que publica la pàgina web, el diari digital La Marfanta. Segons hem pogut llegir en aquest blog digital, els sindicats Comissions Obreres, UGT i USOC valoraven molt positivament el seguiment de la vaga general d'aquest 14 de novembre a les Terres de l'Ebre. De fet, els tres sindicats han coincidit a valorar que la vaga ha tingut més seguiment que la del passat 29 de març, cosa que atribuïen a una major conscienciació per part de la ciutadania de la situació econòmica i social. En aquest sentit, l'activitat industrial als polígons del territori va ser residual, ja que va quedar pràcticament aturada des de la matinada, amb el tancament d'empreses com Reau. Els sindicats també van destacar que les centrals nuclears d'Ascó van estar també pràcticament aturades i només en funcionament amb els serveis mínims estatals. Aquest diari digital, La Marfanta, també explica que els piquets informatius van començar a actuar des de primera hora d'ahir i no es van produir incidents greus, tot i la crema de pneumàtics a les entrades del polígon Baix Ebre. A primera hora del matí, el dubte era saber quin seguiment de la vaga hi hauria a les grans superfícies comercials i el comerç de proximitat. A Tortosa, els piquets van aconseguir el tancament de la botiga de Decathlon i també el supermercat Mercadona i el Carrefour al costat de l'autovia C42. També van estar molts els comerços de la capital del Baix Ebre, que es van sumar a la vaga i el mercat municipal estava pràcticament buit, amb tan sols una parada oberta. I després d'aquesta informació contrastada entre la informació que ens facilitava la petita i mitjana empresa i la que hem pogut recollir, com diem, d'aquest diari digital, segons la versió dels sindicats, solament en resta doncs, a fer referència també a un breu que publica avui l'Agència Catalana de Notícies referida a les Terres de l'Ebre. Més de 1.500 persones, segons la ACN, es van manifestar ahir a la tarda pel centre de Tortosa en una mobilització amb un to reivindicatiu però sense cap incident. Els sindicats encapçalaven la manifestació que va sortir puntualment a les 6 de la tarda de la plaça del Carrilet i que va recórrer els carrers del centre de la ciutat fins a la plaça Barcelona, on es va llegir un manifest en contra de les retallades. A més dels sindicats, col·lectius de mestres, professionals sanitaris i també activistes del moviment 15M van participar en aquesta marxa. I trobem, una vegada més, doncs, un ball de xifres que mai són coincidents. Segons la participació en aquesta manifestació, segons les fonts policials, hauria estat aquesta participació de manifestants d'unes 1.300 persones, mentre que els sindicats ho elevaven fins a les més de 2.000.
Tens alguna habilitat artística? Cantes, balles, ets un virtuós d'algun instrument o tens ànima de showman? Si és així, apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi de 200 euros en metàl·lic. Sí, 200 euros en metàl·lic. Dissabte, dia 15 de desembre, a partir de les 9 i mitja de la nit, a la sala de la Societat a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària, 3 euros a favor de la Marató de TV3 dedicada al càncer. Apunta't i deixa'ns les teves dades a l'adreça concursdetalents@gmail.com. Data límit el 12 de desembre. Ja ho saps, concursdetalents@gmail.com. Col·laboren l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre i l'Ebre Televisió.
L'informatiu de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I, naturalment, avui també hem de parlar del tema de l'embassament de Flix i del procés de descontaminació. Amb aquesta estira i arronsa entre el govern de la Generalitat i l'Estat, ara el Ministeri de Medi Ambient responia ahir fixant l'inici d'extracció dels llots tòxics de l'embassament de Flix a finals d'any. L'extracció dels fangs tòxics de l'embassament de Flix podria començar efectivament, a finals d'aquest 2012. Així ho assegurava a través d'un comunicat el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que volia sortir al pas de les declaracions fetes el passat dilluns pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, sobre la seguretat del projecte de descontaminació. Segons el govern espanyol, les obres s'estan duent a terme abans amb totes les garanties i titllava d'irresponsables les crítiques de la Generalitat. El Ministeri assegura que l'actualització del Pla d'Emergència aprovat el 2008 estarà enllestida a finals d'any i que serà llavors quan s'iniciarà el dragat dels fangs. El secretari d'Estat de Medi Ambient, Federico Ramos, assegurava que no hi ha cap decisió presa sobre l'inici o no de les tasques de dragat dels llots, tot i que sí que admetia que els treballs previs ja s'han enllestit i que, per tant, l'obra es troba en disposició d'iniciar l'extracció. El Ministeri és conscient de la toxicitat d'aquests llots i, per això, s'ha pres quantitat de garanties al projecte que suposarà una inversió de més de 200 milions d'euros per recuperar un dany històric per aquesta comarca, assegurava Federico de Ramos. Amb tot, apuntava també que després que el passat mes de maig el govern espanyol contactés amb Protecció Civil de la Generalitat per actualitzar el pla d'emergències aprovat el 2008, els treballs de dragat podrien començar a finals d'any. Aquesta actualització del pla podria estar enllestida a finals del 2012, moment a partir del qual començarien les tasques de dragat dels llots de Flix, assegurava en un comunicat. De fet, el Ministeri també insisteix en titllar d'irresponsable l'actitud del govern de la Generalitat manifestada, recordem, el passat dilluns pel conseller Lluís Recoder, demanant que retardin les obres al parer del govern espanyol sense cap motiu fonamentat, ja que, segons asseveren, la seguretat de les persones està plenament garantida. A més, el secretari d'Estat també assegurava que la descontaminació s'ha de fer sense més dilacions, tot desvetllant que hi ha analítiques que mostren que existeixen unes concentracions molt superiors a les habituals de diferents contaminants aigües avall de Flix. Ramos qualificava d'irresponsable i electoralista les declaracions de Recoder i assegurava que hauria de donar explicacions als ciutadans dels interessos que el porten a intentar obstaculitzar una iniciativa mediambientalment tan ambiciosa com aquesta, incomplint els seus compromisos i posant en risc el cofinançament europeu del projecte.
Segona cursa Sant Silvestre a l'Aldea 2012. El dia diumenge 30 de desembre. La sortida de la cursa i de la marxa serà a les 10 hores. La cursa constarà de 10 quilòmetres i la marxa de 6 quilòmetres. Tota la informació per a les inscripcions la trobaràs al telèfon del Casal de Joves de l'Aldea. 977 45 19 61. 977 45 19 61. De les 17 hores fins a les 21 hores. La data límit de la inscripció és el dia 27 de desembre del 2012 i el preu de la inscripció és de 5 euros. Recorda, el diumenge 30 de desembre tens una cita a l'Aldea amb la segona cursa de Sant Silvestre.
52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en Mute.
Seguim l'informatiu ara des de l'Ametlla de Mar. Janet Llambric ha estat reelegit com a patró major de la confraria de pescadors de la Cala. El nou president ha estat escollit per gran majoria en un cabildo continuista de clar suport a les postures assumides en l'anterior mandat, com explica en aquesta crònica des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
El procés electoral celebrat al llarg de les darreres setmanes a la confraria de pescadors Sant Pere de l'Ametlla de Mar ha donat com a resultat la reelecció de Janet Llambric com a patró major pels pròxims 4 anys. Llambric ha donat continuïtat a la Junta General i al Cabildo, a una bona part de la gent que l'ha acompanyat en el seu primer mandat. Aquest fet reforça la postura de la confraria de pescadors en conflictes com els que manté amb Repsol pels vessaments de cru o amb el grup Balfegó per l'aportació econòmica que reclama la confraria. Aquest fet ha estat interpretat pel propi Janet Llambric com una mostra de suport del sector pesquer calero a la seva gestió al llarg del darrer mandat, on s'han produït diversos conflictes importants. Janet Llambric.
Estic molt content perquè he vist que pues, els companys pues, m'han elegit per segona vegada i pues, més que res pues, també pues, que han tret majoria. I també una de les coses que estic content que és que he vist pues, que hi ha companys que pateixen per la cofradia perquè pues, s'han presentat i als quals pues, també els felicito. I jo, pues, de veritat, això estic molt content, dono les gràcies igual als que han confiat en mi com als altres companys que pues, s'han presentat pel d'allò d'ells, que ja estan en tot al seu dret. D'estar, aquests 4 anys he treballat tot el que he pogut pel sector, pels companys que dic, he pogut treballar, perquè sempre dic que si vaig, per exemple, a Barcelona o a Madrid i de 5 i porto una, sempre dic que és una gran victòria. I repetir això, és la continuïtat, diguem-li, de fa 4 anys. Tinc la mateixa junta pràcticament, llevat de 2 persones.
El nou patró major ha anunciat que, tot i que encara no es poden donar xifres concretes, la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar rebrà una compensació econòmica pels perjudicis que sobre l'activitat pesquera han tingut les fuites de cru de les plataformes. En relació al grup Balfegó, Janet Llambric va insistir en el seu posicionament que, com a vaixells del port de l'Ametlla, han d'arribar a un acord per a pagar el percentatge corresponent a les arques de la confraria i va demanar als responsables polítics del sector que s'impliquen en buscar una solució pel bé del sector i de la confraria. Cal explicar que una part dels càrrecs dels representants del sector tonyinaire a la Junta General i el Cabildo han quedat deserts per la no presentació de suficients candidatures. Entre els reptes més importants del pròxim mandat, Janet Llambric s'ha marcat contribuir a la continuïtat de les aturades biològiques i els ajuts al desballestament de vaixells per final d'activitat, a l'aplicació d'un menor esforç pesquer amb la reducció d'horaris, a l'eliminació de l'anomenat torsal de la malla de les xarxes i a aconseguir que s'autoritzi la pesca de la tonyina a l'ham a càrrec de les arts menors.
Ens sembla també força interessant per explicar avui als nostres oients el reconeixement que ha rebut la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre com a agrupació de defensa sanitària. I és que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha publicat aquesta setmana al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució per la qual es reconeix com a agrupació de defensa sanitària, ADS, la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre. Aquesta ADS comprèn els municipis del Delta de l'Ebre, de l'Aldea, Batea, l'Ampolla, Amposta, Camarles, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita i Sant Jaume d'Enveja. Amb aquest reconeixement, aquesta nova ADS col·laborarà activament en les disposicions vigents en matèria de sanitat animal i en les dictades pel mateix departament per a la prevenció i la lluita contra les malalties de mol·luscs. Així, a partir del seu reconeixement, aquesta nova agrupació de defensa sanitària col·laborarà activament amb les autoritats competents en sanitat animal en l'organització, seguiment i execució de les mesures sanitàries per a la prevenció, control, lluita o erradicació de les malalties previstes en el Real Decret 617/207 de 16 de maig, així com a realitzar entre els seus associats les campanyes de divulgació que s'estableixen i a comunicar a les autoritats sanitàries les dades d'informació sanitària que se'ls demanin en relació a les explotacions que formin part d'aquesta agrupació. Més específicament, aquesta agrupació de defensa sanitària haurà de col·laborar amb les autoritats competents en tota l'actuació sanitària que se'ls sol·liciti en cas de crisi o alerta sanitària. En aquest sentit, la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre, dins de l'àmbit de la producció de mol·luscs, és una de les primeres ADS que reconeix a tot l'estat espanyol. El reconeixement del FEPROMODEL com ADS és un pas més a la consecució de la certificació com a múscul ecològic de la seva producció aqüícola. I de l'aigua anem a l'alcohol, perquè des d'Amposta Ràdio avui ens arriba una primera notícia que ens parla precisament del consum d'alcohol. Avui a Amposta té lloc un seguit d'activitats per conscienciar els joves del perill del consum de l'alcohol, coincidint amb el Dia Mundial de l'Alcohol que celebra cada 15 de novembre. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta celebra diferents actes avui, dia 15 de novembre, que celebra el Dia Mundial sense alcohol, un seguit d'actes per conscienciar la gent jove de que es pot divertir sense posar alcohol en les seves festes. Un seguit de tallers de còctels sense alcohol se celebraran avui a Amposta, a l'Institut Montsià, i també diferents xerrades. Ho explicava la regidora de Serveis Socials i Participació Ciutadana, Laia Subirats.
La regidoria de Serveis Socials sempre s'ha tingut com a prioritat la prevenció davant de l'actuació posterior i, per tant, sempre treballem amb el jovent perquè aquest alcohol, en aquest cas avui Dia Mundial sense alcohol, no sigui la base per a sortir, per a divertir-se. I per tant hem de saber donar eines a aquest jovent que comença ara a sortir per les nits en aquest món nocturn, a saber sortir sense alcohol, perquè l'alcohol no té per què ser un sinònim de diversió. I donat aquest fet, s'han organitzat, ja van començar l'any passat amb molt bona resposta per part del jovent, tot un seguit de tallers de còctels sense alcohol. Ensenya a elaborar-los, com es fan in situ, a través d'un còctelet que als mateixos instituts es trasllada per tal de complementar aquestes xerrades que es fan del Dia Mundial sense alcohol, no?
Doncs és una iniciativa d'aquesta regidoria de serveis socials que també aquest dissabte portarà fins a la plaça Ramon Berenguer IV d'Amposta a les 10 del matí al Festival Futbol Net Amposta. S'instal·laran diferents camps de gespa artificial a la plaça Ramon Berenguer IV per tal de donar sortida a aquests joves que necessiten doncs tindre valors, inculcar valors a través del futbol. Està doncs suportat per l'Agència Catalana de Consum, l'Ajuntament d'Amposta, la Diputació de Tarragona i la Fundació del Futbol Club Barcelona.
Gràcies, Manel. Després tornarem una altra vegada a Amposta Ràdio. Per ara, hem de lligar aquesta notícia amb una altra que ens arriba des de Ràdio Delta, que també ens parla de la celebració del Dia Internacional D. En este cas, el Parc Natural del Delta de l'Ebre es suma, participa a la Setmana de la Ciència que s'està celebrant aquests dies. Ho farà amb una xerrada sobre el Delta de l'Ebre i un laboratori per a l'estudi dels llamps, que podria significar aquest territori. Ho explica millor i més, com sempre, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Aquest any 2012 se celebra la 17a edició de la Setmana de la Ciència a Catalunya, que dedica la seva temàtica principal a l'Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom, l'Any Europeu per a l'Envelliment Actiu i l'Any de la Neurociència. Com succeeix en cada edició, s'elabora un ampli programa col·lectiu d'activitats de divulgació científica i tecnològica coordinat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i en el que participen entitats de tot Catalunya. Entre ells, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, que s'uneix en aquesta setmana i aquest divendres, junt amb el Museu de les Terres de l'Ebre, oferirà una xerrada sobre el Delta de l'Ebre, un laboratori per a l'estudi dels llamps. Xavier Abril és tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
El parc col·labora en la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació en la celebració de la Setmana de la Ciència des de l'any 96. Com va ser habitual últimament, el Parc Natural I el Museu de les Terres de l'Ebre organitzem i cooperem en esta setmana organitzant una activitat que també va ser tradicional, com és una xerrada que desenvoluparem este divendres, dia 16 de novembre, a les 7:30 de la tarda al Museu de les Terres de l'Ebre, i que hem convidat al doctor Joan Montanyà per a que ens expliqui el projecte que estan duent a terme en el marc del Delta de l'Ebre, i és l'estudi dels llamps aquí al nostre territori. La xerrada porta com a títol El Delta de l'Ebre, un laboratori per a l'estudi dels llamps. Ells tenen disposats al territori tres sensors, i a partir d'aquí doncs, estan, entenc jo, des de la meva ignorància, estan estudiant la quantitat de llamps que cauen, com se formen, quin és el punt on cauen més, etc.
La xerrada aquest divendres a les 7:30 de la tarda a la sala d'actes del Museu de les Terres de l'Ebre.
I el nostre recorregut també té una parada avui a Santa Bàrbara per a parlar-nos, en este cas, de la xerrada que tindrà lloc dintre de la Fira de l'Oli. La Fira de l'Oli de Santa Bàrbara, que s'inaugura demà divendres, serà el marc d'una de les xerrades que organitza l'Assemblea Local de l'Assemblea Nacional Catalana, Santa Bàrbara per la Independència. La conferència es titula El camp català en una Catalunya independent, anem a resoldre dubtes, i serà pronunciada pel membre històric d'Unió de Pagesos, Pep Sunyer. La presidenta de l'entitat organitzadora, Isabel Quadrat, explicava que la temàtica de la conferència està en la línia de les que proposa l'Assemblea, és a dir, intentar resoldre els dubtes que els ciutadans tinguen sobre diferents temàtiques que ens afectarien en una hipotètica Catalunya independent. Fa unes setmanes ja van organitzar-ne una altra a Santa Bàrbara referida a temes econòmics, i ara, tenint en compte que el municipi és eminentment agrícola, es vol respondre als dubtes que la pagesia local pugui tindre sobre com els afectaria la pertinença a aquest possible estat lliure.
Sí, l'oponent que vindrà és Pep Sunyer, membre d'Unió de Pagesos, un membre històric, el que tothom coneix aquí al poble, i el nom de la xerrada és El camp català en una Catalunya independent. Anem a resoldre dubtes. Està dins de la línia de l'Assemblea, que el que està intentant des de ja fa temps és informar, donar informació veraç a tothom. Bueno, ja saps que la primera, que també vam estar xerrant, la primera conferència que vam fer va ser molt en clau econòmica. Esta creiem que era molt important perquè és que estem en un poble pagès i, per tant, la pagesia és, no sé, no és ja el sector primari, és el primer sector del poble. Per tant, mos feia molta, molta il·lusió portar algú d'Unió de Pagesos que mos pogués donar informació. I crec que el Pep Sunyer és la millor persona que podia haver.
La xerrada es farà aquest diumenge, dia 18 de novembre, a la carpa de la Fira, on es fan aquest tipus d'actes a partir de les 12:30 del matí.
Dies 16, 17 i 18 de novembre, 16a edició de la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç i les jornades gastronòmiques a Santa Bàrbara. Degustacions, concursos, xerrades tècniques, jocs tradicionals i l'essència del millor oli novell de la plana del Montsià. Vine a la fira els dies 16, 17 i 18 de novembre a la de l'Oli Novell, a Santa Bàrbara.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des del Canà avui ens parlem de la reunió que a finals de la setmana passada mantenien els responsables del govern municipal amb representants de la Conselleria de Benestar Social. Una reunió que, segons explica Domènec Ramal des del Canà Ràdio, va servir per tractar les subvencions de les places públiques a la residència de la gent gran Can Erava.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, des del Canà parlem avui de qüestions que afecten la residència de la gent gran al nostre municipi, i ho fem referint-nos en aquesta reunió que a finals de la passada setmana mantenien a la seu de la Conselleria de Benestar Social a Barcelona el regidor de Sanitat al nostre ajuntament, Joan Roig, acompanyat de l'alcalde d'Alcanà, Alfons Montserrat, una reunió amb el conseller de Benestar, Cleries, i també la presidenta de l'ICAS, Carmela Fortuny. El regidor, Joan Roig, regidor de Sanitat al nostre ajuntament, ens explicava com va anar aquesta reunió per tractar, com diem, temes relacionats amb les places públiques que ha d'oferir la residència de la gent gran d'Alcanà. L'escoltem.
Vam abordar el tema de les places públiques, vam deixar clares les postures per les dues bandes. A nosaltres ens preocupava que hi havia una visita pendent per a l'abril del conseller, però que no s'havia produït. vam explicar-li també la gravetat de la situació del Canà, pel que fa també al sector agrari, i ara agreujada en lo possible tancament de Cemex. Vam també fer-li arribar la gravetat pel que fa als familiars que tenen els avis allí a la residència. La residència, des de l'any passat fins ara, ha perdut 20 usuaris, per tant, l'operadora també està preocupada per la solvència de la mateixa. Ell ens va dir que tenien pendent l'arribada de la partida pressupostària per tal de pagar aquestes places concertades i que nosaltres érem els primers dintre del paquet de places públiques que concertaran els municipis per al proper pressupost. Vam demanar-li que fixés alguna data en concret, però no podíem concretar una data perquè tampoc sabien quan arribarien aquests diners des de Madrid.
De tota manera, el regidor de Sanitat al nostre ajuntament valorava de manera molt positiva la cordialitat mantinguda en el transcurs d'aquesta entrevista, d'aquesta trobada de feina, i esperant també que en un breu termini de temps es pugui resoldre aquesta qüestió econòmica que ha de permetre la disponibilitat de les places concertades a la residència de la gent gran d'Alcanar.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I tornem en posta una altra vegada a l'informatiu, ara per parlar-vos del restaurant Set Portes de Barcelona i la Cambra Arrossera del Montsià, que uniran esforços per organitzar un concurs de narrativa curta amb uns premis força originals i suculents, dels que ens en parla una altra vegada des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, Josep, el famós restaurant Set Portes de Barcelona, amb més de 175 anys d'història, però n'han passat els més famosos personatges de la cultura com Dalí, Picasso o Miró, així com diversos actors i actrius de fama mundial, ha organitzat un concurs anomenat Set Portes en un relat, un concurs de relats curts d'un fet històric, real o fictici, que tingui com a eix o escenari el restaurant Set Portes de Barcelona. A aquesta iniciativa s'hi ha sumat la Cambra Arrossera del Montsià d'Amposta, proveïdor d'aquest restaurant famós pels seus arrossos des de fa més de 30 anys, amb el seu producte estrella, l'arròs montsià, ja que el primer premi d'aquest concurs consta de l'anomenada paella parellada, en què es podrà gaudir d'una paella per a una persona durant tots els dies de l'any. El segon premi consta d'un cap de setmana al Delta de l'Ebre per a dues persones, amb la col·laboració també de la Cambra Arrossera, i el tercer premi d'un sopar a la carta en aquest famós restaurant barceloní. Els relats, a més de les dades de l'autor, s'han d'adreçar al correu electrònic relatscurs@setportes.com. Així doncs, aquelles persones amb inquietuds literàries del territori tenen una oportunitat de deixar volar la imaginació i aconseguir, sense dubte, un suculent premi.
I també fem avui una segona visita a Ràdio Delta perquè Lluïsa Bertomeu també ens preparava una crònica per parlar-nos del diumenge, este proper diumenge, quan tindrà lloc el festival de funk que organitza CEO Beer Life. Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
CEO Beer Life ha organitzat per aquest cap de setmana la Reserva Natural de Riet Vell, la quarta edició del Festival del Funk al Delta de l'Ebre. A partir de les 9 del matí fins la 1 i mitja aproximadament, hi ha preparat diferents activitats, com tallers i jocs infantils, anellament d'aus, xerrades temàtiques, concurs de fotografia digital, degustació de paella d'arròs ecològic conreat a la mateixa finca de Riet Vell. Sobre aquesta nova edició del Festival del Fang en parla des de CEO Beer Life Ignasi Ripoll.
Farem passar els tractors i es veurà com els moixons se remodinen darrere del tractor picotejant la fauna aquàtica que troben allà al darrere, no? Però clar, farem altres activitats també relacionades amb el fang, com per exemple la construcció d'una paret d'una barraca tradicional amb el mateix fang de l'arrossar, amb la palla, amb tots els medis que s'empraven darrerament, antigament, no?, per fer això. I d'altres coses, no?, com tallers infantils també fent figuretes de fang, tallers de fauna aquàtica, tallers de dibuix, tot un cicle petit de conferències a dintre de la barraca tradicional de Riet Vell, i a més doncs, vindrà a poder fer-nos els seus jocs tradicionals, explicar-nos la tradició arrossera. Engajarem amb els tractors, hi ha un concurs de fotografia també digital de fangueig, i acabarem amb una paella d'arròs ecològic, per un preu mòdic.
CEO Beer Life us convida a gaudir d'aquesta festa agrícola i ornitològica batejada amb el títol de Festival del Fang aquest diumenge 18 de novembre. El preu de l'entrada és d'un euro i el tiquet de la paella 9. Per reserva, des podeu trucar al telèfon 93 289 22 84.
I per avui res més. Hem exhaurit el temps que tenim cada dia des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre per passar revista a l'actualitat ebrenca. Gràcies per la seva atenció. Tornem demà a la mateixa hora, a la mateixa emissora.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.